Bon dia. Comissions Obreres qualifica d'insuficient el nou permís de naixement aprovat pel govern central.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
El sindicat de les comarques de Girona creu que les primeres setmanes haurien de cobrir completament el període de lactància i que s'haurien d'atorgar 8 setmanes remunerades per cuidar el nadó.
És fruit d'una directiva europea que està caducadíssima. Si va, es va publicar el 2019 i a l'agost del 2022 era com la data termini per complir-lo, ens han posat una multa de 6,8 milions d'euros com a país per no complir amb aquesta directiva. I pensem que aquests diners estarien molt millor destinats a mesures socials, a pagar aquests permisos, si s'hagués pogut anticipar.
És la Diana Estudillo, és la secretària general de Comissions Obreres a les comarques de Girona. També els li hem preguntat als pediatres què els hi sembla la mesura i diuen que, tot i l'ampliació a 17 setmanes de baixa maternal, encara queda molt lluny dels 6 mesos de lactància que serien recomanables. També avui és notícia la donació de sang. Més de 300 persones han donat sang aquesta setmana a Olot.
Hi ha un canvi generacional que ja s'està produint, però és molt lent. Nous donants que sí que és veritat que venen, però que no segueixen aquesta tendència de venir a donar. Llavors, el que els demanem, el que ens agradaria, és que si tots els donants que venen ho fessin un parell de vegades l'any, la majoria de malalts podrien sobreviure amb aquestes donacions.
És la Montse Soler, la presidenta dels donants de sang. Els venedors del Rengle volen quedar-se a la plaça de l'antic hospital.
Aquí estem molt bé, no ens toca el sol, l'estiu estem perfectes, no sentim la pudor que sentim a l'altre costat de les bessures. Tenim molt bon accés per entrar amb els cotxes.
És la Carme de Batet, és una de les paradistes. De fet, diuen que es volen quedar a la plaça de l'antic hospital perquè el seu emplaçament tradicional fa mala olor i, a més, està exposat al sol. A causa d'unes obres han hagut de fer aquesta modificació de lloc, al qual, doncs, ara volen quedar-se. El Santuari d'Altura d'Olot ens recupera el vitrall 89 anys després. Enguany s'ha commemorat els 50 anys de la coronació de la Mare de Déu i, per celebrar-ho, s'ha restituït una part important de la història del temple.
I entre el que es va cremar, hi ha el vitrall, la rosassa, es va explotar, el vidre es va trencar i va quedar buida, no? Llavors, quan es va restaurar, sembla que va trigar 4 anys o 5, que no hi va haver culte en el santuari, la imatge es va posar a Sant Esteve i durant aquests 4 anys es va restaurar el santuari i el vitrall, la rosassa, s'hi va posar vidre blanc i no es va decorar, no es va posar cap vidrany.
Són paraules d'en Josep Canyigaral, és un dels pavordes del Santuari d'Altura. En esports, la Unió Esportiva Olot incorpora en qualitat de cedit al migcampista del València, Oriol Marté.
Poder disfrutar una temporada, com he dit abans, aquí a casa, poder disfrutar d'aquest gran estadi, d'aquesta afició, també poder disfrutar d'una temporada aquí a segona ref, jo crec que també doncs, poder disfrutar amb aquests companys aquí.
És Garrotxí, destaca pel seu desplegament físic, qualitat i arribada a l'àrea rival. A hores d'ara, l'Olot ja ha fet 10 fitxatges per aquesta temporada a segona federació. Què hi ha de nou a Catalunya, Espanya i el món? Doncs a aquesta hora us expliquem que Barcelona prohibeix les rutes de l'alcohol tot el dia a tota la ciutat. Ho fan un decret de vigència de 4 anys que vetarà circuits d'oci que incloguin múltiples bars o locals. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra aixequen la suspensió de 2 agents investigats per suposadament haver ajudat a fugir Carles Puigdemont. El cas segueix obert, però, amb expedient i procediment judicial. El mercat immobiliari a Catalunya creix un 29%. És un augment sensible en la compravenda de pisos impulsat per préstecs familiars familiars i inversió estrangera. A Espanya, el govern espanyol suspèn la compra de caces F-35 i estudia alternatives europees, afectant la capacitat de la flota embarcada. I a la pàgina internacional ens hem de centrar al Pròxim Orient perquè a la franja de Gaza, almenys 8 persones més han mort de fam, entre elles 7 nens. Situa el total de morts per inanició en 188 persones ja. Les entrades d'ajuda continuen sent insuficients, segons diverses ONGs que operen a la zona. I de la seva banda, Israel intensifica els bombardejos sobre Gaza i el primer ministre Benjamin Netanyahu planeja l'ocupació total del territori, incloses aquelles zones on presumptament hi ha presoners de Hamas. Anem a la previsió meteorològica de cara a les properes hores. El temps arriba marcat per l'estabilitat, per les fortes calorades i per la falta de precipitacions, Dani.
Avui el temps serà assolellat i càlid. Potser baixa un parell de graus la temperatura, però vaja, molta calor. Ahir vam arribar als 37 graus a Espolla, a l'Alt Empordà. Encara aquest matí, tramuntana de 40-60 per hora. A les 11 del matí ja tenien valors de 30 graus cap a l'Empordà. La mínima a l'interior ha tornat a estar, doncs, en valors molt habituals a les últimes jornades. 13 graus a Puigcerdà, 13 també a Molló, Sant Pau de Segúries i Camprodon, o Olost, també mínima de 13, 15 a Vic i 16 a Olot. De dia, a tot arreu, gairebé per sobre d'aquests 30, 33 graus, puntualment 34, 35, però pot baixar una mica. En definitiva, calor intensa, sol, 4 nuvolades a la tarda al Pirineu Oriental i no preveiem precipitació. Demà exactament al mateix temps, torna a pujar una mica la temperatura, molta, molta calor, i a partir de divendres fins diumenge o dilluns, gairebé cada tarda hi hauria ruixats i tempestes. Al Pirineu, Cerdanya, Ripollès, a la resta difícilment. I a més, també aquest cap de setmana i bona part de la setmana que ve, la calor serà més forta, molt més intensa, encara poden pujar 5 graus les temperatures i bé, són molts dies seguits, segurament ja parlaríem d'onada de calor. Per tant, aquest agost, que havia començat una mica fluix, ara s'envela i torna a pujar el termòmetre.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Comissions Obreres a les comarques de Girona qualifica d'insuficient el nou permís de naixement aprovat pel govern central. Consideren que les primeres setmanes haurien de cobrir completament el període de lactància i que s'haurien d'atorgar 8 setmanes remunerades per cura del nadó. Tanmateix, critiquen el retard a l'hora d'implementar els canvis, ja que això, diuen, ha suposat una multa de la Unió Europea de gairebé 7 milions d'euros. Informa Òscar Gravalosa.
Fins fa poc, el permís per naixement o baixa maternal tenia una duració de 16 setmanes, 6 de les quals tenen un progenitor com l'altre les havien de gaudir a continuació del part. Fa uns dies s'ha aprovat la reforma que incrementa el permís per 3 setmanes, una seguida del part i les altres dues per utilitzar de forma fraccionada per malaltia de l'infant fins que tingui 8 anys. Tot i que es tracta estrictament d'una millora, des de Comissions Obreres de les comarques gironines asseguren que segueix sent insuficient. Diuen que el permís no cobreix el període de lactància i que això desafavoreix tant el nadó com a la dona. Diana Estudillo, secretària general de Comissions Obreres a comarques gironines, creu que aquests canvis s'han aplicat ara per evitar més multes per l'incompliment d'una directiva europea.
És fruit d'una directiva europea que està caducadíssima. Si es va publicar el 2019 i a l'agost del 2022 era com la data termini per complir-lo, ens han posat una multa de 6,8 milions d'euros com a país per no complir amb aquesta directiva. I pensem que aquests diners estarien molt millor destinats a mesures socials, a pagar aquests permisos si s'hagués pogut anticipar.
Des de Comissions Obreres, creuen que part d'aquesta tardança es deu a la dificultat d'implementar mesures que impliquen canvis socials, ja que l'estructura del 8-8-8, que consisteix en 8 hores de feina, 8 de son i 8 d'esbarjo al llarg del dia, està molt arrelada en la societat. Estudio també assenyala que el problema amb aquesta estructura és que no té en compte els períodes de cures. Si bé és cert que la reforma ha afegit 2 setmanes amb aquest propòsit, afirmen que segueix sent insuficient i que al mínim haurien de ser 8 setmanes remunerades. Ara per ara, expliquen que en general la dona és qui se sol fer càrrec de les cures, agafant permisos no remunerats. En aquest aspecte, celebren el fet que les primeres 7 setmanes de permís després del part no siguin flexibles, ja que d'aquesta forma la dona no surt perjudicada laboralment, però també assenyalen que el més important hauria de ser prioritzar les necessitats del nadó.
Què és el més important? Pues el més important són les persones. Si està demostrat científicament que el nadó necessita X setmanes, X mesos per poder estar amb la seva mare, doncs legislem perquè això pugui ser. Però no perdem de vista que hi ha aquesta possible penalització. Per tant, facilitem que hi hagi permisos per tots dos.
Tot i això, Estudio recalca que no s'hauria de perdre de vista el paper del pare, que també és important que formi un vincle amb el nadó durant aquestes primeres setmanes. Des del punt de vista empresarial, no preveuen que hi hagi d'haver un gran descontentament per part de les empreses, ja que aquesta prestació l'assumeix la Seguretat Social, però recomanen que els progenitors aprofitin tots els dies concedits pel permís.
En algunes ocasions ens trobem en què recomanen als treballadors que igual no cal agafar-la tota sencera, que és voluntari, no?, agafar-la. Doncs jo també demano que les persones que s'hi trobin, que les esgotin, les consumeixin fins al final, perquè creiem que és de justícia pel nadó i bueno, per la societat en general, no?
Tot i que Comissions Obreres creu que aquest és un primer pas en la bona direcció, creuen que encara hi ha certes mancances. Assenyalen que la societat no està organitzada perquè les persones es puguin fer càrrec de famílies que necessiten cures, especialment persones més vulnerables com els nadons o la gent gran.
I què hi diuen els pediatres? Doncs que tot i l'ampliació a 17 setmanes de baixa maternal, encara queda molt lluny dels 6 mesos de lactància materna recomanats. A més, consideren que encara es poden fer més millores entre l'àmbit familiar i laboral per tal de poder-nos equiparar a d'altres països molt més avançats en aquest sentit.
Durant les primeres setmanes de vida d'un nadó, aquest forma un vincle amb els seus pares. És en part per això que la baixa maternal és important i el fet que s'hagi ampliat a 17 setmanes permetrà un millor desenvolupament del nadó. Però, a part del vincle, la pediatra Maria Font afirma que el més important és la lactància durant aquestes setmanes.
A part del vincle, no?, que és una cosa important, no?, que és important que es creï aquestes primeres setmanes, hi ha un tema fonamental que és la lactància. Molta gent opta per la lactància materna, que és el que aconsellem als pediatres, i el fet de tenir baixes més llargues ens permet moltes vegades poder aconseguir taxes més altes de lactància materna, que sabem que és més beneficiosa en els infants. Per tant, en aquest sentit, jo penso que és com l'avantatge més important.
En general, els pediatres recomanen que el nadó dugui a terme la lactància materna com a mínim durant els seus primers 6 mesos de vida, o sigui que encara queda camí per recórrer en aquest aspecte. Però, a part de la lactància, un altre problema que encara està bastant vigent és la conciliació entre la paternitat i maternitat amb la vida laboral.
Tant de nadó com de ja més infància, jo penso, per exemple, no, veient-ho a la consulta, moltes vegades moltes dificultats a l'hora de que l'infant estigui malalt. Ja sabem que els primers anys de vida, sobretot fins als, bueno, 2, 3 o inclús 4 anys, els nens agafen moltes infeccions banals, la majoria per sort, però això dificulta molt conciliar amb la feina, no? Llavors et trobes moltes vegades situacions complicades de haver de justificar, a vegades inclús amb algun informe, o dificultats perquè pugui venir a consulta la família.
Finalment, Font afirma que durant el període de la baixa, el millor és que el nadó estigui amb la mare per la lactància. Tot i que també s'ha de crear un vincle amb el pare, durant els primers mesos és especialment important el vincle amb la mare.
No deixem encara les qüestions socials, perquè més de 300 persones han donat sang aquesta setmana a Olot. Els organitzadors s'han detectat una lleugera davallada en comparació amb altres convocatòries. En l'edició d'enguany, tant homes com dones han fet el mateix nombre de donacions, una fita molt poc vista fins ara.
L'edició de la setmana de la donació de sang a Olot ha acabat l'edició d'enguany fent un balanç positiu, arribant gairebé a 300 donacions. D'aquestes, 20 han estat donacions de plasma i 18 dels donants ho feien per primera vegada. El nombre de donacions de plasma ha baixat en comparació a l'any passat, però això es deu al fet que aquesta campanya ha posat més èmfasi en la sang, ja que feia més falta. Tot i això, hi ha hagut una lleugera reducció en el nombre de donants. Tot i que el motiu exacte encara no el saben, la delegada de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa, Montse Soler, diu que es podria deure al canvi generacional.
Hi ha un canvi generacional que ja s'està produint, però és molt lent. Nous donants que sí que és veritat que venen, però que no segueixen aquesta tendència de venir a donar. Llavors, el que els demanem, el que ens agradaria, és que si tots els donants que venen ho fessin un parell de vegades l'any, la majoria de malalts podrien sobreviure amb aquestes donacions.
Durant la campanya, el millor dia ha estat el primer, que es va dur a terme al Club Natació Olot, i el pitjor ha estat el dissabte, que es va dur a terme al Casal Malagrida. L'Associació de Donants de Sang encara està estudiant els resultats per determinar si el canvi de format ha funcionat. Pel que respecta als donants, l'edat que més dona segueix sent dels 55 als 64 anys, que és l'edat màxima per donar sang. El major nombre de donacions és del grup A positiu i el menor del B positiu. I tot i que, en general, el sexe que més dona és el femení, en aquesta edició tots dos han donat el mateix.
Ho reconec que és la primera vegada que tant dones com homes hem igualat. Sempre guanyàvem les dones amb donacions. Aquest any hem igualat, estem exactament amb el mateix número. 146 donants de dones i 146 d'homes. És estrany perquè ja et dic que els homes ens haurien de... poden fer-ne 4 i elles i les dones només en podem fer 3. Per tant, haurien de ser molts més i no ens superen mai. Sempre les dones tenim la voluntat de donar més sang.
Des de l'Associació de Donants de Sang recorden que si es tenen més de 64 anys, però ja s'ha donat abans, es pot seguir exercint com a donant fins als 70 anys, sempre que no hi hagi factors que ho impedeixin.
Els venedors del Rengle volen quedar-se a la plaça de l'antic hospital. Diuen que el seu emplaçament tradicional, situat davant de la residència Montsacopa, no és el més adient perquè els toca directament al sol i senten les males olors dels contenidors. El canvi es va fer degut a unes obres que ara ja s'han acabat i això implicaria tornar al seu emplaçament originari. Néstor Carvajal.
Els productors de fruita, verdura i hortalisses que venen al mercat del Rengle d'Olot creuen que l'emplaçament provisional que han tingut en els darrers mesos és el més idoni per quedar-se, ja que toca l'ombra i no han de suportar el trànsit que passa a l'altra banda de la plaça Mercat. Fa poc varen haver-se de canviar aquesta nova localització temporalment per unes obres i creuen que no és necessari tornar-hi. Una de les venedores, la Carme Plana de Batet, explica quines són les dificultats que té l'emplaçament tradicional.
Aquí estem molt bé, no ens toca el sol, l'estiu estem perfectes, no sentim la pudor que sentim a l'altre costat de les bessures, tenim molt bon accés per entrar amb els cotxes i ens sabria molt de greu haver de tornar allà, la veritat. Cosa que ja ho fem un cop al mes quan venen els antiquaris, que ja portem 2 mesos seguits que no han vingut, o sigui, però nosaltres sí que els hem respectat i ens n'hem anat a l'altre costat i ells no ha vingut ningú. O sigui que això ens sap molt de greu perquè aquí ben mirat i cabem tots.
Carme Plana afegeix que la clientela ja s'ha acostumat a veure'ls a la plaça de l'antic hospital i el dia que no hi són perquè s'han hagut de moure per la fira dels antiquaris marxen perquè pensen que on han baixat a vendre. El mercat del Rengle d'Olot és un dels més emblemàtics del cor de la ciutat.
El Consell Comarcal de la Garrotxa reforça l'àrea d'urbanisme per donar més resposta als pobles de la comarca. Són molts els municipis que es beneficien dels serveis talents garrotxí per tirar endavant projectes urbanístics i ara han notat un augment de la necessitat. Per això s'ha fet un canvi a l'àrea d'urbanisme. És una crònica d'en Gerard Puigdemont.
Una de les àrees que més feina està portant darrerament a tots els ajuntaments de la Garrotxa i d'arreu del país és la d'urbanisme. Actualment l'ens comarcal dona servei a més de la meitat dels municipis de la comarca i darrerament alguns ajuntaments han demanat un augment d'hores per executar feina relacionada amb urbanisme i obres. En parlen Josep Reig, conseller comarcal de Recursos Humans, i Santi Reixac, president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Es proposa canviar aquesta plaça que ha resultat vacant del règim funcionari del subgrup A2 a la plaça del mateix règim, però del subgrup A1.
Que nosaltres els serveis que donem, la que ara ja properament hi ha una nota tècnica, és la d'urbanisme, no? Perquè doncs, una mica de nosaltres som els que portem l'urbanisme doncs, amb els pobles doncs, més petits, no? I aquesta doncs, és la que poder anar una mica més faltats de tècnics, doncs ara properament doncs, ja podem dir que hi ha un altre tècnic arquitecte a l'àrea d'urbanisme que és per millorar el servei que fem amb els ajuntaments. Per aquesta crisi de l'habitatge i per molts de projectes que van sortint el dia a dia de les coses i ells han d'estar. Els ajuntaments necessiten que nosaltres els donem aquest servei.
D'aquesta manera, des del Consell Comarcal es reforça una àrea clau amb un tècnic i una feina que va en augment, donada també les necessitats d'habitatge i de millora d'espais dels pobles de la comarca, pobles petits amb poc múscul econòmic i personal i que requereixen l'ajuda de l'ens comarcal.
Avui parlem de patrimoni perquè el Santuari del Tura d'Olot recupera el vitrall 89 anys després. Enguany s'han commemorat els 50 anys de la coronació de la Mare de Déu i per celebrar-ho s'ha restituït una part important de la història del temple. Durant la Guerra Civil el Santuari del Tura va ser cremat i entre els elements destruïts també hi havia l'antic vitrall.
El Santuari del Tura va patir les conseqüències de la Guerra Civil l'any 1936. Bona part de l'edifici i els seus elements es van cremar. Per sort es va poder salvar la Mare de Déu, tot i que el Nen Jesús va haver de ser restaurat. També es van malmetre les pintures de Joan Carles Panyó. La rosassa i el vitrall de l'entrada també van quedar destrossats. En parla Josep Canyigral, paborde del Santuari del Tura.
I entre el que es va cremar hi ha la rosassa, es va explotar, el vidre es va trencar i va quedar buida, no? Llavors, quan es va restaurar, em sembla que va trigar 4 anys o 5, que no hi va haver culte en el santuari, la imatge es va posar a Sant Esteve i durant aquests 4 anys es va restaurar el santuari i el vitrall, la rosassa, s'hi va posar vidre blanc i no es va decorar, no es va posar cap vidrany.
L'any 1975 el bisbe de Camprodon va venir a fer un reconeixement a la Mare de Déu del Tura, una coronació canònica de la qual aquest any s'ha commemorat el 50è aniversari, un aniversari que s'ha celebrat estrenant un nou vitrall.
Van fer unes propostes, va sortir escollit un predisseny que havia fet mossèn Miquel Oliveres de Besalú, i vam anar a veure un vitraller, i es va dir que era possible fer-ho, i la història ha sigut aquesta.
El vitrall té com a protagonista el centre de tota la Mare de Déu d'Altura, i s'hi poden veure diferents parròquies d'Olot, com Sant Esteve, Sant Francesc, Les Fonts o Sant Pere Màrtir. També s'hi representa el color de la terra volcànica, un vitrall que representa avui un nou tresor per al santuari. En parla Jordi Rabat, paborde del Santuari d'Altura.
Una guerra civil que al final tot s'hi val i la major part de la gent s'ho van veure de cop, no? Retornar el vitrall al cap de 89 anys, ostres, doncs era com una... Jo en tenia com una necessitat que el santuari tenia de tenir, no?, per donar la benvinguda.
Un vitrall que, com sempre, s'ha pogut instal·lar gràcies a les aportacions econòmiques de la gent, de l'esforç i dedicació dels mateixos pobordes del santuari i dels amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura.
Gràcies, a Gerard Puigdemont, del Patrimoni als Esports. Perquè la Unió Esportiva Olot incorpora en qualitat de cedit el migcampista del València, Oriol Martí. És en Garrotxí i destaca pel seu desplegament físic, qualitat i arribada a l'àrea rival. A hores d'ara, l'Olot ja ha fet 10 fitxatges per aquesta temporada a Segona Federació. Aniol Puigvert.
L'Olot segueix realitzant moviments quan només falta un mes per l'inici de la temporada. Després de 8 incorporacions i una més en qualitat de cedit, arriba Oriol Martí, migcampista garrotxí que s'ha format al futbol base del València, que arriba també cedit fins a final de temporada, igual que Guillem Barrés del Nàstic de Tarragona. Migcampista de perfil ofensiu de 19 anys, que va fitxar pel futbol base del València la temporada 2020-2021 i que fins ara ha estat jugant amb el juvenil, tant el B com l'A. Amb aquesta incorporació fins a final d'aquest curs, l'Olot segueix incorporant gent veterana i amb experiència, però alhora jugadors amb un perfil més jove i que les ganes i la il·lusió siguin el seu motor principal. Martí ja ha entrenat amb el grup aquesta setmana i la idea és que pugui començar a tenir minuts durant el pròxim partit de pretemporada. De fet, el migcampista de la Garrotxa ja ha fet les primeres declaracions com a nou reforç de la Unió Esportiva Olot.
Jo crec que poder disfrutar una temporada, com he dit abans, aquí a casa, poder disfrutar d'aquest gran estadi, d'aquesta afició, també poder disfrutar d'una temporada aquí a Segona Ref, jo crec que també poder disfrutar amb aquests companys aquí.
A més de ser un jugador jove, és un jugador amb lideratge, ja que ha estat el capità del juvenil A durant l'última temporada. Ara, el jove de 19 anys agafarà continuïtat i experiència a Segona Federació prop de casa. Amb aquesta incorporació, el conjunt olotí segueix tancant la plantilla per la seva estrena contra el Barbastre a Segona Federació. A hores d'ara han arribat 10 jugadors, 8 de fitxats, com Ivan Brenyer, Martí Soler, Albert López, Pau López, Víctor Mafeo, Àlex Gompi, Marc Fuentes i Joel Rumi, i dos en qualitat de cedit, Guillem Barrés i el garrotxí Oriol Martí. El pròxim partit de pretemporada del conjunt olotí serà aquest dissabte contra l'Escala, el Nou Miramar, partit on el migcampista del València podria gaudir ja d'algun minut.
I segona edició del torneig de futbol Sala Ridaura. El centre cívic acollirà un torneig popular que començarà demà i s'acabarà el cap de setmana. Serà inclusiu i creix en participació i activitats amb equips infantils i sèniors. Abril Coma.
Els dies 7, 8 i 9 d'agost, Ridaura tornarà a viure 3 tardes de futbol amb la segona edició del torneig de futbol Sala. El projecte, impulsat l'any passat de manera espontània per Isabel Catalina, coordinadora de la secció femenina del Club Futbol Vall d'en Bas, i Laia Soy, va néixer en poques setmanes de preparació i va tenir una gran acollida, tant entre participants com entre el públic. Enguany, el torneig creix en participació i també en durada. La categoria infantil comptarà amb 6 equips formats per nens i nenes d'entre 6 i 12 anys, mentre que la categoria sènior en reunirà 12, a partir dels 16 anys. Tots els equips poden ser mixtos i, de fet, en la categoria infantil hi ha més jugadores que jugadors, un fet que s'ha rebut amb especial satisfacció per part de l'organització. Els partits es disputaran al camp del centre cívic. El dijous i una part de divendres estaran dedicats a la competició infantil, mentre que el divendres a partir de les 8 del vespre s'iniciarà el torneig sènior, que culminarà dissabte amb les finals. L'any passat va sorprendre el nivell dels jugadors i Catalina espera també un gran nivell aquest any.
Nosaltres vam quedar sorpresos perquè molts jugadors, sobretot els petits, no havien jugat mai a futbol sala i clar, canvia molt, la pilota quasi no bota.
Aquest any s'han introduït algunes novetats a nivell de reglament. Com que la pista de Ridaura està envoltada amb una fusta d'un pam, el camp és una mica més gran del que és habitual en el futbol sala. Això ha permès afegir un jugador a cada equip, una característica que va agradar molt l'any passat, ja que es dona joc amb aquesta fusta. A més del futbol, el torneig també oferirà activitats lúdiques per completar l'experiència. Divendres, després de l'entrega de premis dels equips infantils, els més petits podran gaudir de castells inflables gratuïts. I dissabte, després de la final i el lliurament de trofeus del sèniors, la jornada acabarà amb música a càrrec d'una discjòquei local. El servei de bar estarà en funcionament durant tot el torneig i oferirà descomptes especials pels jugadors i jugadores. Catalina conclou que la idea és seguir organitzant el torneig de cares al futur. L'any passat va ser un èxit i aquest any en tenen encara més ganes.
Gràcies, Abril. Fins aquí el nostre informatiu. Fins aquí l'actualitat de casa nostra. Tornen les notícies amb els butlletins horaris a partir de les 3, també a través d'Olot Televisió i del Garrotxa Digital. Gràcies, com sempre, per seguir-nos. Que passeu una bona tarda.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.